Catalunya Ràdio.
Catalunya Àudio.
Som podcast. Meteomauri. Un programa de catradio.cat amb Francesc Mauri.
I sí, som podcast, som digital, 5 de febrer, programa 628. A la neu, anirem cap a la Val d'Aran, cap a aquest centre d'esports d'hivern inclusius de l'Aran. Parlarem amb el seu director, però també ens escaparem a Portainer, concretament a segurament un dels hotels més alts, més grans i més dins d'unes pistes d'esquí, com és l'hotel Portainer 2000. A l'ambient i a la terra, perquè ho ajuntem, Bergkamp Fruits, un referent de primer ordre en l'agricultura a Catalunya, en aquest cas regenerativa, adaptació al futur, etc. Ens entaularem a la Bisbal del Penedès, al Mas Llagostera, i el temps, en Jordi Cruz, company, home del temps, però també meteoròleg al Servei Meteorològic de Catalunya, amb la seva novel·la 40 noms de la neu, que no és un llibre meteorològic, que és una novel·la negra. Com us deia al començar, som podcast, som digitals, catradio.cat, mail, Facebook i el 3cat.info.
Quin temps ha fet?
El temps d'aquests dies ha continuat marcat per aquesta circulació atlàntica, fronts associats a borrasques atlàntiques que van circulant a les nostres latituds i que inestabilitzen lleugerament el temps, tot i que no hem parlat de cap gran llevantada. Destaquem les ventades que vam tenir el passat dissabte, un primer front atlàntic desgastat, poc important, que va passar al voltant de dilluns, un altre ja associat a aquesta borrasca Leonardo, que avui encara ens està afectant, quatre gotes i poca cosa més, i avui dijous sí que ens ha afectat amb una mica més de ganes, alguna nevada que ha arribat fins a 1.000, 1.200 metres a les valls del Pirineu. Hem de destacar que des de l'1 de gener només hem tingut 6 dies sense pluja, els dies 2 i 3 i el 12, 13, 14 i 15 de gener. Avui seria el 21è dia consecutiu amb pluja en algun lloc o altre de Catalunya. I destaquem també els efectes d'aquesta borrasca Leonardo amb aquest riu atmosfèric donat per la corrent en jet que afecta la zona d'Andalusia, Grazalema, ahir. 580 litres per metre quadrat. Avui, fins al voltant del migdia, en portaven 100 més, però és que des del dia 28 de gener en són més de 1.200. Hem de recordar que aquest indret d'Andalusia té una mitjana anual d'uns 2.000 litres per metre quadrat, és un dels llocs més on plou més de tota la península, i si sumem la pluja caiguda al gener i aquests pocs dies de febrer, ja ha arribat a tota la pluja que hauria d'haver caigut en un any.
Meteoneu.
Va, cap a la neu, i ho fem de la mà de... Bé, el que fem és marxar cap a la Val d'Aran i ho fem a través de la línia digital. L'Andrés Gómez és director del CEDIA, o CEDIA. Ell ens dirà, primer, com es pronuncia correctament i què significa no tan sols l'acrònim, sinó, i sobretot, la seva feina. Andrés Gómez, què tal? Bona tarda.
Hola, molt bona tarda.
Escolta'm, què vol dir CEDIA o CEDIA? Com li hem de dir?
Bueno, pues le diem CEDIA. D'acord. És el Centre d'Esports Inclusius de la Vall d'Aran.
Molt bé.
És un centre que tenim aquí que ens dediquem a la neu, sí, i als esports d'hivern, sí, i bueno, i una mica aquesta és la idea de CEDIA.
Uh-huh. Entenc que és una miqueta, no ben bé la rèplica, no ben bé igual, segur que no, però també deu buscar el que també fa des de la Molina Play and Train, és a dir, m'imagino que és facilitar els esports d'hivern per tota la gent que no té doncs, la facilitat que podria tenir una persona sense minusvalies.
Sí, el que fem nosaltres és utilitzar l'esport, que és una eina, sí, per una part per ajudar la gent a integrar-se una altra vegada, no? Sí. Després de pues, gent que tenim que ha sofert una malaltia, un accident, el que sigui, uh-huh. I una part molt important nostra és la iniciació a la competició. Nosaltres uh-huh. dediquem a dotar de les eines i els recursos uh-huh. a gent que vol tenir una carrera esportiva als esports d'hivern. I aquí al centre doncs, tenim diferents esportistes que estan durant tot l'hivern entrenant aquí amb nosaltres i demés. Uh-huh. I això és una mica la raó amb la que es va crear el CEDIA.
Val. Aleshores, clar, m'imagino que no tota la gent que hi ha aquí, o fins i tot gairebé cap, o potser cap, són aranesos. Per tant, hi deu haver gent de diversos indrets de Catalunya o fins i tot d'Espanya. Quina és la composició? Evidentment, sense noms i cognoms, o en tot cas d'una manera general, que es troben aquí i que m'imagino que molts d'ells potser alguns venen cada cap de setmana o sovint el cap de setmana, però n'hi haurà d'altres que potser hi són tota la setmana. Descriu-nos una miqueta aquest funcionament.
Sí, nosaltres el que fem, tenim primer el que són uns campus que fem doncs, una setmana d'iniciació a l'esquí i d'iniciació a la competició, que fem doncs, un al desembre, un altre al gener, un altre al març, mm-hmm. i allà el que fem és doncs, qualsevol persona amb discapacitat es pot inscriure i venir aquí una setmana i provar doncs, l'esquí alpí, l'snowboard, l'esquí de fons, qualsevol de les disciplines que tenim. I després uh-huh. pues veiem una mica qui té interès, qui veu que té projecció també, no? Perquè uh-huh. és gent jove que pot tenir projecció i aleshores pues, tenim ja uns programes durant l'hivern que són o de cap de setmana, que van venir aquí a fer pues, el que sigui l'iniciació a la competició, o després tenim ja els que són esportistes amb un nivell més alt i que ja tenen pues, una mica molt clar que els volen dedicar a competir a nivell internacional i aquests tenim pues, tot l'hivern aquí al nostre centre a Baqueira. Uh-huh. I aquests esportistes pues, estan entrenant 5 dies a la setmana de neu, fan 3-4 dies de preparació física, tenen un fisioterapeuta, un psicòleg, un nutricionista... Allà uh-huh. tenim tota una estructura de lo que seria pues per un esportista del nivell.
Entesos.
Una mica és la idea que tenim aquí al centre.
Escolta'm, clar, la persona que pateix o un accident o una malaltia, evidentment és un sotrac de primer ordre, emocional per descomptat, físic també, i el fet de plantejar, clar, tu podries fer l'esport d'hivern d'una manera més de passeig o
sí,
sense cap mena de...
Recreativa,
però potser un bon, podríem dir, activador o disruptor d'aquest sotrac pot ser aquesta petita lluita per competir, per veure que realment doncs, pots fer i tirar endavant?
Pues sí, és una eina molt important. Nosaltres aquí pues, portem des de l'any 97 i han passat pues, moltes persones, no? Uh-huh. I gent que ha vingut pues, una setmana, gent que ha estat hivern i gent que ha vingut i que no ha arribat a tenir una medalla, un campionat d'Europa o una Copa del Món, però que l'esport i la competició l'ha ajudat a sortir d'aquell moment difícil a la vida, no? Uh-huh. I que la competició et dona també un canvi de xip, no? Una
Clar.
Mica de fer pues, bueno, aquesta superació, el veure que pots arribar pues, a fer un slalom gegant o un border cross. Nosaltres fem també molta part inclusiva, com diu el nom del centre, mm-hmm. i tenim esportistes amb i sense discapacitat entrenant i competint conjuntament. I això també ajuda a uns i als altres. perquè és una mica ficar en valor, no?, tot això.
Des de l'any 97, 28 anys. Clar, 28 anys són moltíssims. Formes part de l'equip inicial des de l'any 97? T'hi has incorporat després, Andrés?
Sí, bueno, el vam crear amb un amic meu quan jo estava estudiant INEF a Lleida, que es va quedar paraplègic esquiant.
Ostres.
I quan va sortir em va dir, Andrés, espavila, que jo vull tornar a esquiar i tornar a competir. I allà vam començar.
Ostres.
O sigui que, i aquí seguim, donant guerra.
Per tant, sou dos companys de facultat, en aquest cas INEF de Lleida, i que sou els artífecs i els creadors. Val. Ostres, està molt bé, molt bé. De tot Catalunya, de també altres indrets d'Espanya, teniu la gent que ve?
Tenim gent de tot Espanya. Tenim gent del País Basc, de València, sí, de Galícia, d'Andalusia, de Madrid. Tenim gent... Inclús l'any passat vam tenir una noia francesa que va venir aquí perquè, bueno, va dir, hòstia, allà a França és més complicat, ja que ho tenim tot bastant preparat, tenim pues, tot, hi ha una experiència també, i tenim pues, bueno, molta facilitat amb pues, la nostra residència esportiva, les adaptacions,
clar,
tot això.
Clar. És a dir, al final sou dos, vareu ser l'any 97, dos artífecs del món de l'esport, a més, des del punt de vista de la formació universitària, etcètera, etcètera, i per tant m'imagino que, bé, es deu respirar aquí bon savoir-faire, ara que m'has dit una participant francesa.
Sí. Ha passat molta gent i la veritat que molta gent ens va veure quan igual vam passar per aquí a una etapa pues, més joves i ara et venen a veure i et donen les gràcies, no? Les gràcies perquè aquest moment que era difícil, pues estar aquí els va servir, no? A nosaltres hi ha molts que ens van fer patir perquè ens van passar, no? També tens que gestionar tota aquesta pues, bueno, situació personal, la situació esportiva, familiar... No? Ens hem trobat, pues, no sé, tenir un nen de Madrid amb 14 anys que li van tenir que amputar una cama per un càncer i ell volia ser futbolista. I va dir, a mi no me corteix la pierna, als seus pares. I va deixar de parlar als pares. I va venir aquí, va estar 3 anys aquí, i amb l'esport i això. I ara ens ve a veure i ens va dir, hosti...
Sort que hi éreu, perquè li veu donar, evidentment, la volta a la meva vida. Clar.
Sí, així és.
Clar.
Estem en un entorn que ens ajuda molt. Al final, la muntanya, la neu...
Clar.
És un entorn pues, molt positiu, no? Per entendre's, també és molt més fàcil aquí, igual que en una altra situació o indret.
Escolta, finalment, m'imagino que la manera de saber què feu, contactar amb vosaltres, informar-se, conèixer-vos, etcètera, etcètera, deu ser via web, via digital o fins i tot amb un telèfon i un contacte directe, no?
Sí, a través de la nostra web, cedia.es, i si no, a les xarxes socials, a l'Instagram, ja estem també ara donant molta força. I, bueno, lo que volem és visibilitzar, perquè ja tenim molts campus, moltes places, pues, bueno, que qualsevol pot venir i provar i tenir una experiència a la muntanya i a la neu, no?
Clar.
I creiem que sols aquesta setmana estem fent campus aquí, la setmana que ve una altra... La gent que passa, hosti, el divendres quan acabem i fent la reunió de valoració, pues és una satisfacció per ells i per nosaltres, no? Perquè dius, hosti, pues que bé, no? I el que parlaves al principi, gent que no es pensaria mai que pot agafar un esquís i baixar una muntanya.
Està clar, està clar, està clar. Escolta'm, espectacular aquest exemple d'aquest nano madrileny de 14 anys que volia ser futbolista i que després es passa 3 anys amb vosaltres i acaba gaudint i segurament tornant a parlar amb els pares, etc, etc. Jo crec que és un resum magnífic de la vostra feina que feu des del punt de vista, doncs, integral d'aquestes persones. Andrés Gómez, director del CEDIA, aquest Centro de Deportes de Invierno Inclusivos de Aran, que és l'acrònim tal qual. En definitiva, la Val d'Aran, doncs amb esport d'hivern, totes aquestes persones hi poden trucar a la porta i segur, segur, segur passar-ho d'allò més bé i tirar endavant. Andrés, un plaer. Moltíssimes gràcies i molta sort.
Moltes gràcies a vosaltres.
Adéu-siau.
Adéu.
Meteoescapades.
Vinga, ens escapem i ho fem amb una entrevista d'altura. I per què? Doncs perquè ens n'anem a cota 2000 del Pallars Sobirà i concretament de Portainer. Allà hi ha l'hotel Portainer 2000, té 3 estrelles i la seva responsable comercial ens acompanya des de l'altra banda de la línia digital. Gemma Tost, què tal? Bona tarda.
Hola, molt bona tarda. Encantada de tornar-te a saludar.
Un altre cop. Escolta'm, a mi aquests hotels que són carismàtics, com el vostre, sempre m'enamoren. I el punt fort de l'hotel Portainer és que és un dels pocs hotels que es troben absolutament dins d'una pista d'esquí. És a dir, obres la porta i allà mateix, no a 200 metres, allà mateix hi ha esquies. És així, oi?
És així, sí, és un dels punts forts, un punt clau. Al final, tots els nostres clients, que són la majoria repetidors, perquè quan ho proves, la veritat és que és molt còmode, la comoditat és màxima. Uh-huh. I és una experiència única, no? Al final estàs, el que comentes, estàs enmig d'una pista d'esquí, no estàs a un peu de pista, sinó estàs enmig d'unes pistes d'esquí. Uh-huh. I obres la porta de l'hotel i ja pots sortir a esquiar cap als remuntadors.
Uh-huh. Teniu obert tot l'any? Teniu algun mes que feu vacances? És a dir, ara estem parlant de neu, evidentment, però m'imagino que també en alguns moments de l'any hi deu haver èpoques fortes.
Sí, no, ara nosaltres ara bàsicament estem focalitzats en hivern i en la temporada d'esquí. Uh-huh. Sí que és veritat que durant èpoques ha estat obert a l'estiu i hi ha hagut, és com per reforçar, no, l'activitat d'estiu al Pallars, que és molt potent. Uh-huh. Però ara nosaltres estem focalitzats bàsicament en la temporada d'esquí de moment. Uh-huh. I rei, aquest any, doncs, molt fort, no? Aquest any hem començat
molt bé. Explica'm una miqueta, clar, ara mateix doncs ja som al 2026, però la temporada va començar molt bé, amb una puríssima. Aquestes setmanes inicials de temporada, que ja n'han passat unes quantes, fins ara, com ha anat?
Home, estem molt contents, la veritat, perquè... pensar que començar així, o sigui, començar amb aquestes temperatures, amb la neu perfecta i tot això, la qualitat aquesta es nota molt a les pistes i tant els nostres clients, ja siguin més habituals o els que ens visiten així com per primera vegada, pensar que han gaudit d'unes condicions molt bones des del principi de temporada. Això feia molts anys
que no passava.
Que no era així. Sí. Llavors, la veritat és que començar així és tot un èxit.
El perfil de client, de clienta, com és? Evidentment, i sobretot m'imagino que familiar, però també hi deu haver gent que sigui parella o fins i tot sigui allò individual, deu pensar, escolta'm, no, jo vull la comoditat màxima, deixa't estar d'anar amunt i avall amb el cotxe, etcètera, etcètera, i al matí no sé què, sinó que a mi m'agrada esmorzar i sortir amb els esquís i les botes posades. Quin és aquest perfil?
Doncs, mira, depèn molt del moment de la setmana, perquè entre setmanes sí que tenim sobretot un públic així escolar.
Sí.
Són, bueno, grups d'escoles que venen a gaudir al final de la neu, a fer cursets d'esquí, a l'estació. I llavors, el cap de setmana i durant els festius, aquest perfil canvia completament. Mm-hmm. Que és quan ens visiten les famílies, parelles, grups d'amics, que al final el que volen que és aprofitar al màxim la seva estada, perquè saben que estan allí, aprofites tot el temps que tens per esquiar, perquè estàs allí, i al final són clients que valoren especialment la comoditat, no? Aquesta que t'ofereix el posar-te els esquís i ja està allí.
Escolta'm, per qui no conegui l'hotel, a banda d'estar absolutament dins de l'estació d'esquí, té una carretera d'accés fins la cota 2000. Alguna persona pot pensar, ostres, com arribaré fins a cota 2000, etc. Hem de dir que la carretera està habitualment molt, molt, molt cuidada i molt treballada.
Sí, no, la veritat és que tenim un equip de personal que sempre està preparat i en casos que diguis, mira, és que ja marca cada nevar, pues ja, ells ja saben que hi van entrar des de l'hotel i ja estan preparats com perquè la carretera estigui neta. Sí.
Perfecte. Escolta'm, i si jo sóc una família, una parella, i vull venir el cap de setmana, puc esmorzar i sopar, puc dinar també, com funcioneu, quin tipus d'habitacions teniu?
A nivell de restauració, el restaurant està per tots els àpats, des de l'esmorzar, passant pel dinar i acabant pel sopar. I habitacions, doncs tenim habitacions, ja són les típiques dobles, triples, però llavors tenim les familiars, que són les així més especials, perquè també són les abordillades, són més grans, amb vistes, clar, també s'ha de dir que totes les vistes que tens des de les habitacions
són
totes màgiques, correcte.
Clar.
Sí. Perquè per una banda tens tota la vista a l'estació pura dura i per l'altra banda, perquè, és clar, tens banda sud, banda nord, i per l'altra banda tens vistes a tot el Pirineu.
Clar.
I ara mateix és que està tot preciós. Vull dir, la gent que hagi pogut venir aquests dies i la que tingui reserva, és que està, quan el Pirineu està així tot nevat, que la sort aquest any que tenim és que tots hem gaudit d'això, totes les estacions, es veu preciós.
I escolta'm, la procedència de la gent que ve, jo me'n recordo que a banda dels catalans, jo vaig estar molts anys per aquí, als anys 90, i recordo, no hi havia l'hotel, però sí que me'n recordo de la restauració pallaresa de l'estació, que, escolta, hi havia una cuinera que feia unes delícies i amb un menjar molt bo, però i no hi havia l'hotel, però me'n recordo que hi havia molta procedència de València. Això continua?
Sí, continua, i sobretot amb el mercat escolar. Tenim clients fidels de fa molts i molts anys que continuen apostant per l'estació de Portainé, i inclús dius, hi ha clients que dius, ostres, com pot ser que vinguin? Hi ha èpoques o festius concrets que sembla que estiguis a Madrid, no? En plan, ostres, tu també és de Madrid. Perquè tenim un molt bon client que sempre té també els seus fidels clients, que sempre venen les mateixes èpoques.
Molt bé.
I sí, més o menys és això, públic català, valencià, sobretot amb escolar,
i madrileny.
Grups característics de Madrid, sí.
Molt bé. Finalment, m'imagino que aquest any doncs intentarà arribar a Setmana Santa, i com que Portainé té una orientació cara nord, l'hotel m'imagino que fins a Setmana Santa, com a mínim, estarà obert.
Sí, ara les ocupacions... Bueno, de fet, les ocupacions que tenim ara, sí, són molt, molt bones ja, tant entre setmana com cap de setmana.
Vols dir que ja queden poques places?
Poques, sí, sí.
Sí, me la quiten de las manos.
Una mica sí, una mica sí.
Sí.
I la veritat és que sí, les temperatures de moment estan propiciant que la neu aguanti molt i esperem que continuï nevant tot el que falte.
Molt bé.
I sí que en principi anem fent, sí, sí.
I finalment, qualsevol persona que es vulgui allotjar amb vosaltres, pàgina web i sí, online podrà trobar les diferents sí, ofertes disponibles i disponibilitat d'habitacions, etcètera, etcètera,
sí, sí.
I ja està.
I telefònicament també, que hi ha molta gent que encara li agrada molt fer-ho telefònicament també.
Val, val. Doncs també el telèfon continua funcionant, continua sent sí, una opció, lògicament, i que t'atengui una veu femenina o masculina pot ser molt agradable i solucionar-te qualsevol dubte sí, que pugui sorgir. Doncs, com correcte, sempre, Gemma Tost, un clàssic de les entrevistes al programa, perquè, ja dic, un hotel dins d'una estació d'esquí literalment i a cota 2000, a Catalunya no en tenim tants. Se m'acudeix Vall de Núria i sí, se m'acudeix dins d'una estació d'esquí potser Baqueira, bueno, sortint de baix, de la
sí,
cota 1500,
pistes, sí,
un peu de pistes, però dins de l'estació jo diria que, clar, sou vosaltres i una miqueta Vall de Núria, està clar.
Sí, sí.
Perfecte.
Sí, 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 sí.
Doncs una abraçada molt gran, molta sort, que segur que sí, amb aquesta temporada, i ens acomiadem de la Gemma Tost, responsable comercial de l'hotel Portainer 2000. Vinga.
Doncs un plaer. Vinga, una abraçada.
Adéu-siau, una abraçada.
Adéu.
Meteoterra, amb Jordi Puig.
Jordi Puig, des de l'altra banda de la línia digital. Què tal? Bona tarda.
Bona tarda.
I avui ens portes un convidat d'aquells, podríem dir, d'excepció.
I tant. Sí, sí. Avui tenim l'Ernest Mas, un dels pagesos més innovadors de Catalunya, i que avui ens explicarà un tema molt interessant que anirem desgranant de mica en mica, perquè veureu que és complex, no és directe, no és obvi, però que ens donarà una informació molt detallada de quins cultius poden ser òptims, sobretot hortícoles, però no només, de cara a l'any 2050.
De cara a l'any 2050, caram. I si,
anem enllà, anem
i si jo et dic que Barcelona tindrà la temperatura mitjana de Màlaga i Lleida traient el trimestre hivernal tindrà la de Sevilla, l'Ernest Mas també creu que tirarem endavant?
L'Ernest Mas et dirà quins cultius es podran fer.
D'acord. L'Ernest Mas el tenim cara a cara amb el José Luis Gallego. Bona tarda. Ernest Mas, què tal?
Bona tarda.
Un plaer.
L'Ernest Mas és el soci directiu i responsable tècnic de Verkamp Fruits. És una miqueta... Ara no te'n revolucionis, eh? No... És una miqueta elegido català. No, elegido vull dir amb extensió.
Bueno,
m'has posat una cara... Va, una altra comparació, bueno, més encertada.
Al final nosaltres tenim una finca d'unes 300 hectàrees.
A això em referia.
Elegido és una zona sobretot d'hivernacle, nosaltres no tenim hivernacle.
D'acord.
I a més és una zona molt, 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 molt més àmplia.
Uh-huh. 300 hectàrees... A Cambrils, cosa que li dona una possibilitat, m'imagino, d'allargar, de ser productius gran part de l'any, Ernest,
sí,
la posició geogràfica és molt privilegiada.
Sí, estem en una zona privilegiada on podem cultivar durant tot l'any, on se van anant succeint cultius d'hivern i cultius d'estiu, i els anem entrellaçant amb cultius de primavera-tardor. O sigui que, en definitiva, estem en una zona climàticament molt, 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 molt bona, no?, per cultivar horta, que sí que horta també se ne fa a Elegido.
Jordi Puig, però l'Ernest Mas, que s'ha quedat planxat amb el meu comentari, ara ho remuntarem, el que no fa són conreus com a Elegido. Ell és...
hidropònics i aquestes coses estranyes.
Ell és una persona que aposta decididament per l'agricultura regenerativa i, a més, amb una sortida comercial indiscutible.
Sí, però no només això, sinó que Verkamp és la punta de llança de la investigació i el desenvolupament en aquest àmbit. I avui, precisament, l'Ernest el que ens explicarà és això, no? És què estan fent per seguir innovant i per poder, doncs, tenir valoracions globals de què passarà l'any 2030, 2050, aquest horitzó futur que ja hi som molt a prop, però que es necessita informació i es necessiten estudis i recerca aplicada com la que ara ens explicarà l'Ernest per poder, doncs, això, adaptar-nos a realitzar mitigació. Per tant, jo crec que l'Ernest ara ens farà un context de tot això que serà clarivident i ens situarà molt bé.
Doncs, José Luis, escoltem a l'Ernest. Què passarà el 2030? Què passarà el 2050? Com aquesta bola de vidre, a on la situem?
Bé, és difícil, sapigueu, però si no s'estudia encara és més complicat, no? Llavors, parlant amb el Jordi, que ell és un referent en tema de canvi climàtic, una mica teníem aquest dubte, no?, de dir, bueno, amb tot aquest canvi climàtic, amb tota aquesta pujada de temperatures, amb tota aquesta inestabilitat a nivell de pluges, no?, el 2050... podrem cultivar els mateixos cultius, no? I una mica vam ficar en marxa aquest estudi, que es diu l'Horta 2050, i es basa en no fer molta cosa, però sí analitzar molta de la informació que tenim, no? A vegades nosaltres fem molta recerca, i és molta recerca de camp, vale? Aplicada a camp, fer molta pràctica, no? I aquí, en canvi, el que hem fet és intentar analitzar coses que ja tenim, vale, per veure diferents vessants que poden ser punta de llança per saber quins cultius ens interessa més fer o quins cultius ens interessa més potenciar. Sí que també és cert, no?, que al final els cultius que produïm són els cultius que tenim millor venuts o que tenim més sortida comercial.
Com a mínim a dia d'avui.
A dia d'avui, no? Però sí que està bé tindre una idea, no?, de quins són els cultius que tenen més risc, no?, a estar fora del que serien els rangs una mica, doncs, a mitjans d'aquí del 2050, no? I llavors amb el Jordi vam començar a parlar d'adaptació, de canvi climàtic, no?, de veure com aquestes temperatures canviaran amb aquestes dues versions, no?, 2030-2050, i també el rang de pluges, no?, com variarà. Però vam veure que el tema d'adaptació era un tema que estava bé estudiar. A més, el podíem estudiar de lo que era, doncs, in situ, no?, de lo que era la zona de Cambrils, i, a més, amb molts cultius, no? Ens vam centrar només en cultius hortícoles, perquè si no això hauria sigut un estudi molt més ampli, i després li vam afegir una segona vessant, vale? Que era l'adaptació està molt bé, però tenim cultius que puguin mitigar el canvi climàtic, que puguin una mica revertir aquesta captura de carboni, aquesta pèrdua de biodiversitat, aquesta fixació de nitrogen, no?, que hi ha cultius com les lleguminoses que ens segresten aquest nitrogen atmosfèric. I una mica, doncs, van començar també a dir, ostres, pues, té sentit, no?, parlar d'adaptació i parlar de mitigació, no? I llavors, amb això no en vam tenir prou i vam fer una tercera vessant, no? El Jordi me deia, bueno, Ernest, però això ens costarà aquí... Diu, bueno, no està acabat, no? Al final nosaltres produïm per ser menjats, entre cometes.
Clar, perquè, escolta, jo em pregunto, quan diu hortícola, allà feu enciams, Allí, feu allí, lleguminoses...
Podem fer tot tipus d'hortícola. Els cultius ara principals, doncs, aquests els de l'hivern, doncs, són tot tipus de bràssiques, coliflors, bròcolis, col de fulla, col... Vale? Tenim ara mateix calçots, puerros, fonolls, julivers... Tots aquests cultius d'estiu. Estem ja, doncs, cultius de primavera com les faves, pèsols, estan en marxa. I a l'estiu, doncs, venen tot el reguitzell, no?, de cucurbitàcies, bàsicament. Produïm molta síndria, carbasses, carbassons, vale? Doncs, i també alguna de pebrots i alguna aubergínia, no? Però una mica el que t'estava intentant dir era que, a més, el que vam fer és de dir, bueno, tot això que nosaltres podrem produir el 2050, en teoria, podrà... Quin poder de nutritiu, no, té per oferir a la població? Perquè, al final, una mica el que tendim és a exportar menys perquè el nostre producte es quedi més en local, no? I llavors té sentit que un territori on pugui cultivar, on es pugui cultivar d'una manera, no, que pugui també mitigar el canvi climàtic, també ofereixi aquells cultius, no, que siguin més nutritius per la població, pels consumidors, no? I una mica vam intentar entrellaçar totes aquestes tres vessants i començar a fer rànquings de cultius, no? De cultius i bueno, una mica aquest 2050 només hem analitzat dades, però ja tenim els resultats.
Val, anem al Jordi Puig. Resultats així, minuto de juego y resultado. Jordi Puig, quins serien els titulars?
Sí, els titulars bàsicament és que tenim com dos estrelles, i en la fava i la patata de menca, i bàsicament
perdona,
són estrelles...
Perdona, la patata no hem acabat d'entendre, que hi ha hagut un microtall. La patata què?
La patata primerenca.
Primerenca, d'acord.
Sí. Bàsicament, aquests dos cultius són els que destaquen més, perquè tenen un alt valor nutritiu, la fava fixa nitrogen, mitiguen i s'adapten bé al canvi climàtic i, sobretot en escenaris futurs, doncs tenen una capacitat de sobreviure, entre cometes, i generar un consum d'aigua, doncs, que permet que tinguin aquestes puntuacions tan altes. Llavors... tenim la col de Cabdell, la carbassa i el moniato, que tenen menys puntuació, però que també estan en aquest rànquing molt ben puntuat, i bàsicament els caracteritza el fet de que són cultius de cicle molt llarg, que acumulen molts nutrients durant aquest procés de creixement, i també, com us ha explicat, s'adapten molt bé i mitiguen. És a dir, el fet de tenir cicles llargs mitiguen perquè fixen molt CO2 en aquest cicle de vida, que és més llarg. I per últim, així en una zona mitjana, doncs tenim cultius com ara l'enciam, el bròcoli, el julivert, el pèsol, que estan en una zona mitja, no tenen tants nutrients potser com els primers, però sí que els rangs climàtics i de mitigació també són destacats. Com a últims, sempre hi ha les ventafocs a tot arreu, tindríem aquests cultius de cicle curt, que són molt aquosos, que normalment tenen poca concentració de nutrients, i per tant, a la nostra escala, doncs, els hem valorat doncs, bastant malament. Per exemple, el rave seria l'últim, i mai més ben dit, doncs, de tota aquesta puntuació. I com a última cosa destacada, que això també és molt important...
Bé, l'últim cultius... no importa un rave, està clar. Val, exacte, és la ventafocs, val.
I com a cosa molt destacada també és les temporalitats, és a dir, la patata primerenca, doncs la tardana, té una puntuació totalment diferent. I per què? Doncs perquè una aprofita les pluges teòriques de primavera i, per tant, té menys evapotranspiració i acaba produint més i de més qualitat, i la tardana enganxa, per exemple, a juliol, agost i part del setembre, i, per tant, per la quantitat d'aigua que consumeix i que consumirà en un futur, la concentració de nutrients que genera i la producció final, doncs és baixa. Per tant,
no,
això també és molt important.
Tant.
Exacte.
Meteo Ambient amb José Luis Gallego.
et sembla tot això, José Luis? No estem intervenint gaire perquè, evidentment, hem d'escoltar l'Ernest Mas i el Jordi.
Hi ha un aspecte que m'agradaria posar sobre la taula. Fixa't, Ernest, la tardor passada vaig conduir una taula rodona en la que havia representants del sector de l'energia, de l'aigua i de la mobilitat. La taula rodona es deia el canvi climàtic com a oportunitat. Fixa't, quin punt de vista. Si traiem el canvi climàtic i agafem els tres sectors, no els coneix ni sa mare abans de que entrés el concepte del canvi climàtic. És a dir, la innovació que han experimentat el sector de l'aigua, amb el concepte d'aigua regenerada, per exemple, al sector de l'energia, amb la intrusió, amb l'arribada, amb la invasió de les renovables, i al sector de l'automòbil, amb els que ja ni t'ho dic, era brutal. La pregunta és, hi podríeu estar vosaltres en aquella taula? El sector del camp també ha passat això?
Jo crec que el sector del camp hauria d'estar en totes les taules, perquè dintre d'una societat, si no hi ha aliments, no hi ha societat, vale? Llavors, a partir d'aquí, com a motor econòmic i motor de cultura i de tradició i tal, som un motor
bestial,
excel·lent.
Clar.
I som capaços de fer moltes coses meravelloses. El que passa és que sempre som els últims de la fila. Vale? Per tant, el tema del canvi climàtic és un tema que l'estem veient. I com deies, no, és una oportunitat per intentar, doncs, que aquest sector que està a l'últim, no, que moltes vegades no se'n té en compte o no té la importància que hauria de tenir realment, pues pugui una mica, doncs, mitjant tota aquesta innovació que pugui per poder cultivar d'una manera millor i d'això, pues pugui ser un cap de llança i pugui ser un sector important, no?, on poder-se sentar en qualsevol taula.
Perquè, Jordi, hi ha empreses com Verkamp que estiguin apostant per la mitigació i per l'adaptació amb la mateixa èmfasi, és a dir, amb aquesta vocació d'innovació?
És a dir, Verkamp és una rara avis en el sector català. És a dir, com Verkamp n'hi ha poques, però sí que és cert que gràcies a Verkamp i altres empreses d'aquest perfil, que són la punta de llança, està extenent aquesta visió i aquesta manera d'actuar a moltes altres finques. Sobretot també, i molt important, és a dir, que els grans siguin els exemplificadors. I quan aquesta gent exemplifica, hi ha molta altra gent a darrere, doncs, que van canviant pràctiques.
Això en diem la capacitat tractora, no?
Exacte. Aquesta és la clau.
Jordi, no. Ernest, en aquestes 300 hectàrees, pels reportatges que jo he vist, pel que he llegit de la vostra finca, aquesta capacitat també comunicadora que teniu quan sou notícia,
molt d'agrair, etcètera,
molt d'agrair. En tema aigua, el Camp de Tarragona té les seves particularitats, etc. Temes renovables, com s'està introduint, a on esteu arribant?
Pues amb el tema d'aigua, amb la màxima eficiència. Vale? Uh-huh. La màxima eficiència és tot el tema de tecnologia, amb el tema de sensors d'humitat, de reg, per saber, doncs, exactament què és el que necessita o quan regar, no? Venim d'una època, i encara estem en una època fotuda, aquella zona, o sigui, on els aqüífers nosaltres reguem de pous, vale? I els aqüífers, pues, no han recuperat. Vale? Segurament
és veritat, a l'àrea del Camp de Tarragona hi ha una illa en allà terrorífica.
Sí, de fet, bueno, des de que jo recordo, no, problemes de tema d'aigua, de sorres als pous, drenatges i tal, com aquests dos últims anys no n'havíem tingut mai. Per tant, també és un tema de reflexió, no? De reflexió d'aquest ús d'aigua, que té de ser el més eficient possible, vale? I, bueno, i a partir d'aquí, doncs, tot el tema de renovables és un tema una mica ambigu, no? Perquè les renovables desplacen moltes vegades zones hortícoles, vale? Una mica, doncs, trenquen aquests paisatges naturals, vale? I jo crec que les renovables hi han de ser, però s'haurien d'estudiar molt millor on ser-hi i com implantar-les, no? Al final, les renovables haurien de ser una, com te diria, haurien de ser també una oportunitat perquè tothom, no, pogués accedir-hi i pogués invertir en elles.
Jo, quan deia de les renovables, em referia sobretot si des del món hortícola, Jordi, si vols intervenir també, perquè tu has fet estudis al respecte, si pot acabar sent necessari entre el 2030-2050, segons quines ombres, segons quina menor insolació, a qui anava?
Sí, nosaltres hem fet estudis i bàsicament el que hem vist és que en els cultius de regadiu i hortícoles el fet de fer agrovoltaica s'ha de fer amb molta prevenció, perquè caigudes del 5% de l'ombreig fan caure la producció d'una manera molt important. I ombrejos del 5% no fan viable l'agrovoltaica. El pensat de plaques és molt baixa. Llavors, en aquests cultius ara estem en aquest punt, no? de que tenim poca densitat de plaques i poca necessitat d'ombreig perquè els cultius produeixin al màxim i no estem en aquest punt d'equilibri. L'any 2050, amb un increment de la... Clar, amb un increment de l'evapotranspiració previst del voltant del 15-20%, en aquí podrien començar a entrar aquests sistemes d'ombreig. Però avui en dia, ara mateix, no té sentit.
Perfecte.
Un altre dels debats que vaig trobar interessant fa poc va ser el congrés d'ECOC, de la patronal de la producció de productes de gran consum. Aquesta necessitat de traslladar al producte final les emissions de tot el cicle de producció. És a dir, que les emissions que tingui el producte posat a la prestatgeria del supermercat contemplin les emissions de tot el cicle de producció. Això abarcaria també, en el cas vostre, les emissions que vosaltres genereu. Si això es produeix, una mena de Nutri-Score, però aplicat, és a dir, de l'etiqueta de la nutrició, aplicat a les emissions de cadascun dels productes. Això us faria, en tot, per dir-ho d'una manera entesa, posar-vos les piles? O vosaltres ja esteu preparats?
Nosaltres vam ser pioners a nivell d'Europa el 2014 a calcular la petjada hídrica, la petjada carboni, amb 10 de cultius hortícoles. Vale? 10.000 a 2014. Llavors, sabem el que és una petjada i sabem com calcular-la. El que passa és que no sé fins en quin punt una dada o un número... el consumidor ho pot valorar. Bàsicament, si no està tot l'altre etiquetat. També hi ha una altra cosa, i és que hauríem de valorar tant les emissions com el segrest de carboni. Vale? I aquí entra tota aquesta visió d'agricultura regenerativa, vale? On el tema del carboni i el tema del sòl és un dels punts principals, vale? On es fan una sèrie de tècniques per intentar capturar el carboni, que és momentari, no? Però que d'alguna manera, doncs, en vez d'emetre, tenim més capacitat de capturar que d'emetre, vale? Intentant millorar, a més, els nostres sòls, vale? Perquè això... fa que anem cap a una tendència a humificar els nostres sòls, vale? a millorar la capacitat de matèria orgànica i microbiològica dels nostres sòls i d'alguna manera, doncs, evitar les emissions, no?
Està clar, ho hem de deixar aquí. Continuaríem i continuaríem escoltant,
I tant.
Però està clar que l'agricultura regenerativa...
És l'as a la màniga que té el sector.
Oh, clar, i mira que en parlem amb el Jordi Puig per tres...
Hem d'esperar molt d'aquesta tendència, que tant de bo deixi de ser tendència, es converteix en una realitat social.
Sí, a mi m'agradaria afegir que... A
part, remates, eh? Estàs rematant a gol,
l'agricultura regenerativa... primer ha de ser ecològica. Vale? Se'n parla molt d'agricultura regenerativa i moltes vegades obvia l'ecològic, vale? On s'utilitzen pesticides i tal. Nosaltres, la nostra agricultura regenerativa es basa des d'un inici ecològic.
Hem revelat
gràcies,
el
Ernest,
clau.
Per puntualitzar.
Molt bé, molt bé.
Sí, està claríssim. I quan comences a pensar en el segrest de carboni, quan comences
les dades són sorprenents.
A la regeneració del sol, etcètera.
Sí. Biodiversitat.
Biodiversitat. Ai, com ens hem de veure?
Hem de tornar al que feien els nostres savis / avis.
Això mateix. Jordi Puig, com sempre, moltíssimes gràcies.
Gràcies.
Una abraçada, Jordi.
Ernest Mas, un plaer, i endavant amb Berkham.
Moltes gràcies.
Berkham, no Berkham, Berkham.
Molt bé.
Adéu-siau.
Molt bé.
Meteotaula.
Fa 15 dies teníem el Pere i la Cristina asseguts aquí i descobríem, ens escapàvem en aquesta masia, la finca de Mas Llagostera, a la zona de la Bisbal del Penedès, el Baix Penedès. Ens explicaven que l'estiu està ple de turistes europeus i alguns fins i tot americans, canadencs, australians, i la resta de l'any més gent de Catalunya o d'altres llocs de l'Estat. En aquest cas, volíem... Cristina Bundó, bona tarda.
Bona tarda.
Pere Soler, bona tarda.
Bona tarda.
Volíem aprofundir, després d'haver parlat del que és la casa, en aquest projecte, bé, projecte no, perquè és una realitat, però és un projecte de vida i que va avançant, etc. Com s'arriba... perquè es pot fer agricultura de moltes maneres, sovint amb moltes dificultats, amb moltes lluites, amb molta burocràcia, amb el clima, que ja no diguem totes les barbaritats d'això, però com s'arriba a aquest convenciment? Cristina, em penso que hi ha dues filles que són ecomilitants.
Crec que sí. I el Pere és eco-obedient.
Tres dones que li van dir al Pere havíem d'anar per aquí, el Pere no s'ho acabava de creure.
No, vull dir, sí, vull dir, la realitat és aquesta, vull dir que...
No, però sí.
Que vam fer una masia autosostenible i sí. El que no podia ser és que tingués una producció de raïm per vi d'olivera. Mm. Que fos convencional, vull dir, no tenia raó de ser, vull dir.
D'acord.
I la masia es va portar cap a la producció eco.
Cristina.
El Pere va ser valent, els primers anys. Jo sé que ell ho va passar molt malament, però ara ho agraïm moltíssim.
Clar, perquè és un element diferenciador i al final vendre una miqueta el que tothom fa segurament no és tan fàcil com vendre un valor afegit o un producte amb un valor afegit que evidentment té unes dificultats segurament, Cristina, de mercat, etc, però que al final m'imagino que el que vosaltres en rebeu i la producció que feu potser lliga molt millor, no? No ho sé,
sí,
No
jo
ho sé.
Penso que el primer agraïment és per un mateix, no? Per la salut. Deixar de tirar producte tòxic, de manipular tot això. Mm. Això ja va ser, crec, un pas molt, molt important, no? Per la persona
que està al capdavant.
Que està al capdavant. I el Pere, vull dir, bueno, ha sigut un crac perquè ho ha portat. Genial, genial. Jo puc comercialitzar, però... La
Pere.
Feina la fa tot el Pere.
Pere, tal. Perquè en aquesta agricultura l'única cosa que em penso que està permès és el sofre. O
no,
vaig errat?
Vas errat.
Explica'm.
El sofre és per la vinya.
El sofre per la vinya.
Sí, sí.
D'acord.
Si l'olivera, pues, tens de vigilar, es poden tirar quantitats de coure per hectàrea.
Això, però... coure. Val,
coure,
d'acord.
Però
d'acord,
vull dir,
sí.
Les tens de controlar, no pots passar d'unes quantitats. Uh-huh. I després tenim el problema de la mosca que pica l'oliva i te la fa mal bé, oi? Uh-huh. I es pot combatre de dues o tres maneres amb ecològic.
Val.
I ficant unes trampes que la mosca vagi cap dins, uh-huh. Embrutant l'olivera amb un producte que es diu caolín, que pintes l'olivera de color blanc i la mosca diu, oh, quina olivera més lletja. Així de clar. Però... I després es pot fer amb marques a les oliveres, vull dir, tires com una melassa que és dolça i porta un producte que es replena aquesta mosca. I com que primer va anar la melassa, que és dolça, i després diu, ui, això no m'agrada, marxo, oi? Però no és insecticida, vull dir...
Val, no hi ha producte químic,
no hi ha producte químic, sí.
I és
puntualment, vull dir, un oliver li fas una taca i ja està, vull dir.
I les guanyeu, a les mosques?
Costa molt.
Costa, són espavilades?
Hi ha plagues molt grans de mosca, hi ha plagues molt grans, i enguany mateix pues, estem parlant d'un 10-15% que m'ha afectat a la collita.
10-15, Déu-n'hi-do.
Sí, és bastant.
Perfecte. A partir d'aquí, bé, feu aquesta producció aquí a la Bisbal del Penedès, a Mas Llagostera. Comercialització. El Pere remena les olives, remena la vinya.
Sí, abans de la comercialització tenim de transformar l'oliva. Cristina?
El Pere treballa tot l'any, cull les olives,
val,
i quan agafa el remolc per anar-les a moldre, amb sí, un molí eco que ens ho...
Certifica?
Certificat, sí, el remolí està certificat.
D'acord.
I ja té el seu inspector, i nosaltres tenim el nostre inspector.
Val, allà només si molen olives...
Ells molen les olives eco, val, i nosaltres allà tenim un dipòsit de cer... Que, tal com
allà no hi ha barreja amb possibles...
No, per això tenen els inspectors i el molista certificat. I quan surt a la carretera, jo li compro les olives.
Ostres! El moment que surt a la carretera, tu ja...
Ja els hi compro i portem al molí, llavors jo me n'encarrego de la comercialització.
Val.
L'oli és marca Finca 8.1, no és Mas Llagostera, ens van fer retirar la marca.
Ostres! Val.
Coses que passen.
Coses que passen.
Vam decidir posar-li...
Estava adquirida la marca.
Estava
aquesta,
adquirida per la Neo Llagostera.
Oh.
Sí. I llavors, bueno, posa elaborat per la Finca Mas Llagostera, per la Finca Mas Llagostera, però posa Finca 8.1. Perquè van dir, no pot ser Mas Llagostera, però serà la finca que és el polígon 8, la parcel·la 1.
D'acord, més clar l'aigua.
Més clar l'aigua. I llavors ja jo replego l'oli i jo me n'encarrego de
la comercialització.
De picar portes i...
I què tal, això de picar portes?
Bueno, no ha sigut fàcil, però ara estem molt contents, pràcticament.
Podríem dir que ja va una mica sol?
Sí, ja comencem a tindre uns clients molt estables, molt fidels.
Val, i que aprecien...
Aprecien el que volen, sobretot gent de la restauració, que és fantàstic, que...
Al voltant de l'entorn del Penedès, al camp, Conca... I de lluny.
Han anat a Andorra, va l'oli a Andorra, va a Llívia,
va
a diferents llocs.
Ostres,
sí.
Molt bé.
Gent que busca un producte...
Sí. I potser algun dels visitants estrangers que teniu a la casa rural
aquestos
a l'estiu...
Aquestos sempre marxen a Moli, si poden.
Val, aquests no poden marxar
aquests
sense.
Aquests no fallen.
Aquests no fallen. Si s'ha d'omplir una maleta i facturar-la, omplen una maleta i la facturen.
No, curiosament, fa 2 anys que van venir aquells periodistes d'aquell diari alemany que ens va fer el reportatge aquell del calçó, te'n recordes?
Sí.
Que van marxar molt i sempre m'envien algun missatge que el millor oli que han provat. Sí.
Caram!
Els estrangers... Li donen un valor de l'oli impressionant. Per ells és com...
Or.
Hort. Nosaltres, com que sempre... Clar,
l'hem tingut tota la vida.
Si tenies amor i d'oliva, pensen que ells
sí,
no. Ells, per ells allò és un palpar en cru, és com... El
I a més, jo us haig de confessar, ho he explicat algunes vegades en entrevistes d'aquestes, jo vaig fer amb la Lídia Heredia fa anys el Collita Pròpia. Un dels capítols que em va tocar a mi, hi havia el del porc, etc, i em va tocar el de l'oli. Allà vaig aprendre el 2014 el que era l'oli refinat. L'oli, sí... El 04, el 08 en aquell moment, se suposa que els graus està prohibit, però hi ha qui continua etiquetant d'aquesta manera. I clar, l'oli aquest, allà, en el panell de tast de Reus, el d'això de l'oli, allà vaig aprendre que aquest oli és químic.
Totalment.
Procediment químic. I aleshores dius, cuines... amb això que ha estat manipulat químicament i que amb una temperatura altíssima probablement té un comportament i una degradació... Bé, nosaltres ho havíem fet fa molts anys a casa per desconeixement. I quan aprens a què és el suc d'oliva, dels pinyols, i ja està, doncs...
La pinyolada, sí, sí.
Clar. Clar, clar. En traieu només oli o hi ha algun altre...
No, nosaltres només en traiem l'oli i el que més no ens interessa.
Val.
Alguna vegada me'n recordo que la pinyolada l'havíem cremat, no?
Uh-huh.
Fa molts anys, a la caldera.
De la caldera de biomassa.
Sí,
sí.
Val.
Però
sí,
no...
Sí, bueno, jo...
Tancar el cercle.
Sí, oh, sí, clar. Sí, l'havíem cremat. Però no, no. L'oli, a vegades la gent et pregunten... És de primer raig? I dius, perdoni?
Perdoni?
A l'oli, només té un raig.
D'acord.
És
clar,
oli.
El de primer raig, al final, és oli que es cull més verd, m'imagino, o no necessàriament, simplement que és més tèrbol?
No, no, l'oli de raig és l'única prensada que hi ha. La gent es pensa que encara hi ha la primera prensada, segona prensada. Això, a Meco, no existeix.
Uh-huh.
Es premsa i surt tal qual... que aquest no està filtrat, i després passa pel decantador i el pots filtrar. És el mateix oli, idèntic.
Però li diem de primer raig, sovint, si no està filtrat,
no,
més tèrbol...
No, però està filtrat, és de
també és de primer raig.
No hi ha més.
És
no
a dir, és filtrat o no filtrat?
Exacte, és decantat o no decantat.
Però...
Amb pòsit o sense pòsit.
Està clar.
I res més.
Però li hem posat aquest vestit de primer raig.
Exacte.
Sí, sí. Llavors, està clar, és el filtrat.
És el
filtrat.
No hi ha més?
Sí, 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 sí. Perfecte. Doncs ho haurem de deixar aquí. Fa 15 dies parlàvem d'això, de l'allotjament rural, de sostenibilitat total en els serveis, en l'aigua, en l'electricitat, una piscina exterior, etc, 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 en el cor del Baix Penedès, la Bisbal del Penedès, i avui hem tocat aquest oli eco sortit al 8.1 de Mas Llagostera. Pere Soler, Cristina Bundó, moltíssimes gràcies a tots dos, molta sort.
Gràcies per convidar-nos.
I enhorabona per tenir dos filles que van batallar perquè tot fos eco en aquest raconet vostre que és Mas Llagostera. Enhorabona.
Moltes gràcies, per l'oportunitat. Jo també vull donar les gràcies al Pere, perquè sense ell no funcionaria res a casa nostra.
Molt bé, gràcies a tots dos.
Meteotemps.
Anem cap al temps i anem amb un... Bé, això és una conversa de meteoròleg a meteoròleg. Jordi Cruz, què tal? Bona tarda.
Hola, què tal? Bona tarda.
Bona tarda. El Jordi Cruz, molts anys presentador del temps, Antena 3, érem gairebé coetanis, no?
Sí, 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 em sembla que vam començar pràcticament al mateix temps.
Sí, 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 sí. Segurament tu una mica més tard, perquè Antena 3, què va ser? El 90, 91?
Gener del 90.
Gener del 90... Jo a la tele llavors portava dos anys, per tant, això, imagina't. El Jordi Cruz, però, ara mateix al Servei Meteorològic de Catalunya, ell és llicenciat en físiques i bé, ha estat a predicció i més de 20 anys al Servei Meteorològic
sí,
de Catalunya.
Sí, sí, sembla mentida.
Sembla mentida, noi, ja ho crec. Però venim a parlar d'un llibre... 40 noms de la neu, que no és ben bé un llibre de meteo.
No, aquest llibre ja no és de meteorologia. Així com
el
dos
títol,
primers...
sí, no?
Sí, però així com els dos primers
jo
eren...
Jo pensava que m'havien dit que presentaria un llibre de meteo.
Amb una miqueta de meteo sí que n'hi ha, perquè clar, jo sóc meteoròleg,
Hi ha d'haver una mica...
Exacte, sí, però així com en els altres dos llibres eren llibres de no ficció i la meteo, diguéssim, que era un personatge gairebé del llibre, aquí, doncs ja no, aquí és una novel·la, tot i que estigui escrit com un llibre de no-ficció, i evidentment hi ha una miqueta de meteo, això sí.
Clar.
De fet, passa a Camprodon durant un temporal de pluja i neu. Camprodon queda aïllat degut a aquest temporal, i llavors doncs, passen coses. Exacte, perquè és una novel·la negra.
Novel·la negra. Premi Jacint Verdaguer 2019.
Aquest és el primer llibre, el del Torb.
El del Torb.
El del Torb, que ara
I aquest és un hereu. Bueno, un hereu, sí, que, una miqueta. Clar, llavors, evidentment, doncs, hi havia tot el que havia passat, però ara allò queda aïllat, novel·la negra, i em penso que és trepidant, addictiu, on la realitat i ficció es barregen i et posen en uns dubtes potents, potents, potents.
Mira, sí, la veritat és que aquest llibre una miqueta també neix arran del primer llibre, El Riba del Torb. Després de la publicació del llibre d'aquells accidents del Balandrau, vaig conèixer un personatge, una persona real, que va estar allà a la zona d'Ulldeter, que va interactuar amb els supervivents, i quan el vaig conèixer, em va explicar la seva part de la història i em va fer dubtar sobre el que explicava, perquè, de fet, alguns supervivents no se'n recordaven ben bé d'ell. I llavors el que vaig fer va
ser... Era algú de la recerca?
No.
No, d'acord.
Era una persona que estava allà a la muntanya, un excursionista que es va trobar també amb aquells problemes. I al principi vaig dubtar una miqueta del que m'explicava. De fet, és una d'aquestes persones, és un personatge real, que t'explica històries que gairebé sembla mentida. I llavors jo el que vaig fer, en realitat, tot el que m'explicava era veritat, però el que vaig fer va ser, diguéssim, que portar-lo una miqueta al límit. Llavors aquest personatge m'explica coses i no sé ben bé si creure-me-les. Llavors aquest llibre comença així, és una història real, però que va evolucionant cap a novel·la, i explica diferents històries, i hi ha un fil conductor, però explica algunes històries que no saps ben bé si creure-te-les. De fet, el llibre comença amb una cita d'un filòsof del segle XXI, un tal M. Rajoy, no sé si el coneixes.
No
et sona, eh?
No.
Doncs et recomano que llegeixis els seus llibres perquè són molt bons.
Sí, M. Rajoy
diu tot és absolutament fals.
No sé qui pot ser.
Tot és absolutament fals, excepte alguna cosa. I el llibre és una miqueta això. De fet, és un llibre, és una novel·la negra, es pot llegir, fins i tot arriba a ser, crec, divertit en alguns moments, però fins i tot, si vols, pots jugar una miqueta a veure quina història és veritat i quina, doncs, no ho és tant. Tinc algun lector que ha acabat buscant a Google alguna història i diu, escolta, això és veritat o no és veritat?
Clar, perquè, a veure, primer de tot, 40 noms de la neu. Títol.
Aquest títol, per saber per què és aquest el títol, l'haureu de llegir. Però, a veure, ara que està de moda a Groenlàndia, d'acord?
Si el voleu llegir, és de la campana.
És de la campana, sí. Ara que està de moda Groenlàndia, a Groenlàndia viuen els inuits, d'acord? Saps quants noms tenen per anomenar la neu?
Ah, 40.
40, 50, hi ha qui diu 100.
Ah, d'acord.
Clar, són gent que està viuen envoltats de neu, i potser com que tenen molts tipus de neu, doncs tenen diversos noms. Val? Una miqueta el nom aniria per aquí, però això que t'acabo d'explicar pot ser veritat o no.
D'acord. Molt a prop de Groenlàndia hi ha Islàndia. Hi ha aquell volcà de nom impronunciable.
Ell ha fiat la Jökull.
Perdona?
Ell ha fiat la Jökull.
Has aconseguit de dir-lo?
Sí, perquè vaig estar...
No, jo no ho vaig aconseguir mai. Mai. D'acord. Vaig estar a Islàndia...
Vaig estar visitant el... No, el volcà no, però vaig passar a prop...
I vas demanar que t'ho deletregessin fins a la sacietat.
Concretament, el ministre, em sembla que era ministre, no sé si de transport, o no sé quina història, d'Islàndia, més o menys d'aquella època, perquè vaig tenir la sort de sopar un dia amb ell. Per què amb el ministre? Doncs, home, un lloc on són 300.000 habitants, pràcticament és gran com Terrassa.
Per tant,
doncs,
és
final...
fàcil trobar sopar amb el ministre. D'acord. Escolta'm, què li passa al Fidel? Desapareix.
El Fidel desapareix.
Però, aquí hi ha una trentena de capítols o apartats. Aquí no hi ha una estructura clàssica o lineal.
A veure, t'explico. En Fidel és amic meu.
D'acord.
I llavors m'explica una història. I llavors jo vaig a veure'l perquè me l'acabi d'explicar i jo he de veure allò si és veritat, no és veritat, i si potser en surt un llibre. Llavors jo me'n vaig a Camprodon i em trobo que el Fidel ha desaparegut. Llavors, clar, quedo allà aïllat a la vall de Camprodon i què fas? doncs, ostres, intentes passar l'estona i intentes, doncs, descobrir què passa.
Clar, i desapareix durant l'aïllament.
Exacte, desapareix durant l'aïllament. Llavors, doncs, el que passa és que, clar, un poble és petit i tot s'acaba coneixent, tot s'acaba sabent. Llavors, doncs, hi ha qui m'explica una miqueta, doncs, què ha fet en Fidel aquell dia, què ha fet al matí, i jo intento averiguar què és el que li ha passat. Perquè, a més, com que estem aïllats, no pot venir ni la policia, no poden venir els Mossos. I llavors el que faig, doncs, és intentar descobrir què ha passat, i al final, doncs, bé, doncs diguéssim que intentant buscant-ho, doncs viatjo una miqueta pel món, per exemple, per Islàndia i per altres llocs, per mirar de saber què és el que ha fet en Fidel. Perquè, a més, avui en dia ja saps que deixem un rastre digital, És a dir, tot el que fem, una miqueta, si algú vol saber-ho, estem registrats. Els nostres mòbils, doncs, els detecten.
Home, ja
la telefonia mòbil, saben on
imagina't
estem.
Imagina't que els nazis haguessin tingut aquestes traces de les persones. Estaria perduda la humanitat.
Els xinesos em sembla que una miqueta ho tenen, Els pobres no poden dir gran cosa. Però vaja, tant amb la telefonia mòbil com, per exemple, doncs, amb els ordinadors, les xarxes socials, avui en dia és fàcil saber què fa una persona si tu, doncs, vas explicant la teva vida a les xarxes. I, a més, a qui li agradi el true crime, avui en dia també hi ha gent que fins i tot col·labora amb la policia per esbrinar què ha passat. En el cas de l'Helena Jubany, per exemple, quan es va emetre el capítol de Crims, va haver-hi gent que va veure aquell episodi i van dir, ostres, aquest sospitós va dir que ell, quan es va cometre el crim, estava en una manifestació. Ostres, jo hi era en aquesta manifestació, érem 4 gats, érem 15, 20 persones, i no el vaig veure. I ara això ha permès reobrir el cas. Doncs una miqueta això també apareix una miqueta en el llibre. Caram. De fet, a les plataformes de streaming pots trobar alguna sèrie on fins i tot hi ha grups de Facebook de gent que intenta esbrinar, doncs, què ha passat, doncs, amb una desaparició, amb un crim.
I els 9 estudiants russos, els Urals, que
ostres,
desapareixen.
Aquest cas, déu-n'hi-do. Aquest cas me'l va explicar el meu editor. No sé si volia que escrivís un altre llibre de no ficció sobre aquest cas. Doncs mira, em sembla que va ser els anys 50, doncs això, 9 estudiants se'n van anar a fer una travessa als Urals a l'hivern i de sobte van desaparèixer.
Home, els Urals a l'hivern...
Bé, es van trobar amb un episodi de molt mal temps, i quan els van trobar, doncs ja eren morts. Imagina't, anys 50, tot el tema soviètic, el comunisme, tot allà ben tancat, no hi havia informació. I què passa? Doncs que la imaginació vola. I hi ha molta gent, doncs, que s'ha inventat o té teories sobre què va passar. Si van ser els extraterrestres, si va ser el Yeti... Bé, aquesta història, jo l'explico al llibre.
Potser el Yeti.
Sí, l'explico al llibre, i a mi m'ajuda a explicar una cosa que pot haver-li passat a Fidel, o potser no.
I podria haver-li a ti el Pirineu?
Home, no ho sé, em sembla que ningú se l'ha trobat. Ens hem trobat llops, i sí, altres animals, el Yeti no crec. Però vaja, és una història molt divertida. De fet, home, divertida, no és divertida perquè que morin 9 persones, que desapareguin, no és divertit. Però totes les històries, diguéssim, que la gent s'ha inventat per intentar descobrir o justificar què és el que va passar allà, doncs n'hi ha que són divertides, perquè parlen de radioactivitat, de proves militars. Fins i tot he de dir que Pixar... o Disney, ara no recordo, a través de Frozen, la seva pel·lícula, en certa mesura ha ajudat a esbrinar o aclarir què és el que els hi va passar a aquests estudiants russos al pas Dyatlov als anys 50. No t'explicaré més,
No.
Hem de llegir el llibre
Deixem aquí l'entrevista, perquè jo ja m'estic emocionant, voldria saber més coses, i en definitiva el que recomanem és que aquestes 230 pàgines aproximadament d'aquest llibre publicat per La Campana i escrit, l'esteu escoltant, pel Jordi Cruz Serra. Jo això de Serra no ho sabia, però ara...
És una miqueta per diferenciar-me del cuiner,
D'acord. 40 noms de la neu. recomanable. Va, Jordi,
moltíssimes... I llegir-lo amb un Kojak. Jo us ho recomano.
Ah, sí, m'has portat un Kojak.
Exacte, sí, perquè quan el llegeixis, doncs vagis assaborejant el Kojak. Ja veuràs que es llegeix millor.
Digital i versió física?
Sí, en aquest cas hi ha les dues versions.
Un plaer.
Moltes gràcies. Vinga, i que gaudiu
sort.
Llegint.
Adéu-siau.
Adéu.
Quin temps farà?
Els propers dies hem de continuar parlant d'aquest pas de fronts, temps inestable, insegur, no grans precipitacions, però sí, alguns moments haurem de reobrir el paraigua en un bon grapat de comarques. Avui dijous, al matí ha estat plujós, el pas d'un front més aviat associat a la borrasca Leonardo ens ha portat pluja, algunes nevades, però després a la tarda ha sortit el sol. Aquesta variabilitat s'ha de mantenir. Demà, divendres, al matí, començarà amb sol, però s'anirà tapant a mesura que avanci la tarda, i la nit de divendres, matinada de dissabte, creuaria una altra línia frontal amb una mica de precipitació. Dissabte al matí, altre cop parlaríem de sol, de grans clarianes, temperatures una mica més baixes, però es tornaria a tapar de cara a la tarda, mitja tarda i vespre, sobretot, amb un nou front, aquest sí més actiu, que arribaria durant la matinada de diumenge i es mantindria ben bé fins al migdia de diumenge. Potser cap a les comarques del nord-est de Girona faria una mica més el ronso i encara podria ploure-hi fins la tarda. És en aquest sector del nord-est del país on esperaríem les precipitacions una mica més importants. Peticions concretes dels nostres oients, com cada setmana n'hem rebut moltíssimes. Comencem per aquest mateix divendres. El Bernat ens comenta: Rua del Carnaval a Pacs del Penedès, a 8:45 del vespre. Doncs això que comentàvem, arriba un front, ai, potser podrien caure algunes gotetes, en tot cas precipitacions poc importants, i això sí, una mica de fresca, temperatura a aquella hora, 8:45, al voltant dels 10 graus positius. Dissabte, Helena Miravitlles, al vespre, primers actes del Carnaval de Sitges, quin temps farà? Doncs mira, Helena, si és al vespre, d'acord, però si és més tard, ja mitjanit, matinada de diumenge, arribaria la pluja també en aquest racó del Garraf. També dissabte, Aina Sala, tenim un dinar familiar a Sant Jaume d'Enveja. Cap problema, si és l'hora de dinar, endavant, al matí us farà sol, al migdia ressol, i a la tarda sí que anirien augmentant els núvols, però la pluja no arribaria ja fins dissabte avançada a la tarda. De cara a diumenge, Arnau Cabrera ens pregunta si és bon dia per anar a esquiar al Pirineu. Doncs mira, pot nevar una mica durant el matí, durant la matinada nevarà, al matí també, potser ja la segona meitat del dia s'arreglaria. En tot cas, nevades que caurien una cota poc per sobre dels 1.000 metres, per tant, si us heu de desplaçar al Pirineu fareu bé d'agafar els equipaments, tot i que no preveiem cap gran nevada ni cap gran temporal de neu, però en conjunt no seria un mal dia, perquè no, tampoc esperem que el vent sigui excessivament intens en aquest sector de la meitat nord del país. Per tot el cap de setmana, Bet Subirats, Festa Major de Santa Eulàlia a Pallejà. Doncs mira, plouria una mica la matinada de dissabte, amb una mica de vent també dissabte. Tot i que farà sol, les ventades poden ser una mica intenses. La Raquel ens pregunta quin temps farà a Balsareny aquest cap de setmana. Doncs el mateix que li dèiem a la Bet. Entre la matinada de diumenge i primera hora de la tarda de diumenge hem d'esperar una mica de precipitació. Internacional, Quique, som de viatge fins diumenge al vespre a Helsinki. Quin temps ens farà? Doncs ho estareu notant, us fa molt fred, molt fred. Potser alguns núvols divendres, però un fred que ve marcat també per l'estabilitat. Temperatures tot el dia sota zero, entre aquests menys 10 i 15 graus sota zero. Per tant, continueu abrigant-vos de valent. I una darrera petició, aquesta més genèrica, Manel Lázaro: quan pararà de ploure? Doncs és una pregunta que aquests dies ens feu molts de vosaltres. Els mapes ens comencen a indicar que podria ser que a mitjans d'aquest mes de febrer tinguéssim una circulació més onal, i això, en paraules, doncs, per tots els públics, vindria a ser sinònim de més estabilitat.
La setmana que ve.
Dijous vinent parlarem àmpliament amb en Xavier Sabater de la transició energètica al sector de les Terres de l'Ebre. Parlarem també de descarbonització i de si volar en primera classe és menys sostenible o no. Com cada setmana també anirem a una pista d'esquí per saber quin és l'estat de la neu que presenta en aquesta temporada, que està sent molt plujosa i també, evidentment, excepcionalment nivosa. Som digitals a la web catradio.cat, correu meteomauri@catradio.cat. Ens podeu trobar també a les xarxes socials socials, Facebook, també la xarxa X, i a tot l'univers 3CAT. Com sempre, que ha fet possible el nostre programa, el tècnic Josep Maria Campillo, a redacció i avui excepcionalment presentació, jo mateix, en Gori Massip, sots direcció i producció, Núria Ventura, i el director i presentador habitual, Francesc Mauri.